Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 311 quan passen 7 minuts de la 1 del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Avui comencem l'Info amb el bloc electoral parlant de totes les candidatures que concorren a les eleccions municipals del pròxim 24 de maig i dels actes que han organitzat fins al moment. Tot seguit conversarem amb la regidora de Polítiques d'Igualtat, Mar Viera, i el president de l'Observatori contra l'Homofòbia sobre la guia pràctica de la llei contra l'homofòbia que s'ha presentat aquesta setmana. També parlarem amb Javier García Aranda, il·lustrador i guanyador del concurs de cartells de Festa Major d'enguany. I l'actualitat cultural de la setmana ens portarà a parlar de dansa i de les estrenes teatrals del cap de setmana. Comptarem amb nosaltres amb Laia Vilardell, directora de l'obra Els bojos del bisturí d'Amics del Teatre. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana cap a les 2 del migdia, com sempre, després de la previsió del temps i la crònica esportiva. Comencem.
El 91.3 Info.
Ripollet Ràdio.
Tota la informació de les eleccions municipals.
En compliment de la normativa electoral, els informem que a partir d'avui, fins l'info del 22 de maig, totes les informacions de caràcter electoral s'inclouran en un bloc informatiu minutat en funció del percentatge de vots que cada formació va treure a les passades eleccions municipals i no segons criteris periodístics. Des d'avui fins al 22 de maig es desenvoluparà de forma oficial la campanya electoral per a les eleccions municipals del pròxim 24 de maig. Com és tradicional, la passada nit, a partir de les 12, les formacions polítiques que concorren a les eleccions van realitzar l'enganxada de cartells i diversos actes d'inici de campanya. En aquesta ocasió concorren 10 forces polítiques, dues més que ara fa 4 anys.
Les noves forces polítiques són Solidaritat per la Independència i Ciutadans. Quan a les forces que actualment tenen representació política a l'Ajuntament trobem el Partit dels Socialistes, Partit Popular, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Decidim Ripollet, on en forma part el Compromís per Ripollet. Les formacions que tornen a presentar-se i que no van aconseguir representació ara fa 4 anys són Esquerra Republicana de Catalunya i Plataforma per Catalunya.
Més de 26.000 electors són cridats el diumenge 24 de maig a votar a les eleccions municipals de Ripollet 2015.
El dispositiu electoral consistirà en un total de 41 taules repartides entre 9 col·legis i treballaran una cinquantena de persones de l'administració local que comptaran amb un reforç de persones aturades, contractades expressament per a l'ocasió a través del Patronat Municipal d'Ocupació.
Fins al mateix dia 24 de maig es podrà consultar el col·legi on toca votar sense necessitat de desplaçar-se a la UAC a comprovar el cens.
Així es podrà mirar via web, només indicant el DNI o el NIE. Com a novetat, enguany també es podrà consultar via SMS, enviant un missatge de text amb la paraula votar, espai i el número d'identificació al 215588. La resposta anirà a càrrec de l'Ajuntament. El cost del missatge serà de 15 cèntims.
I comencem parlant de les diverses candidatures. El PSC de Ripollet va realitzar el passat 26 d'abril la presentació de la candidatura a les properes eleccions municipals sota el lema Pel que realment importa. L'acte va comptar amb un bon nombre de militants i simpatitzants que van omplir el Teatre Auditori.
El conductor va ser el cap de llista i alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, que va fer un repàs de la feina realitzada al capdavant del govern municipal. Seguidament va presentar un per un els membres de la seva renovada llista i va fer una relació de les propostes del nou programa electoral, que recull les aportacions d'entitats i particulars, i que els socialistes locals s'emmarquen en els valors de la tolerància, l'honradesa, l'il·lusió, l'igualtat i la cohesió. Parralejo parlava així de les persones que formen la seva llista.
Un equipo de personas plural, hombres y mujeres de diferentes edades, una combinación de experiencia, ilusión y capacidad para afrontar los nuevos retos. Personas honestas que se dedicarán a trabajar los próximos 4 años por lo que realmente importa Ripollet.
Quan al programa electoral socialista l'actual alcalde va avançar que amb l'objectiu d'adaptar-se a les noves necessitats dels ciutadans hi ha propostes que replantegen algunes formes actuals de treball.
Ara és un bon moment per fer una parada i reflexionar sobre las políticas que hemos llevado a cabo durante estos últimos 20 años. La sociedad nos demanda nuevos espacios de participación y que seamos capaces de dar respuestas a las nuevas necesidades que surgen. En este sentido, en nuestro programa encontraréis algunas propuestas que replantean las actuales formas de trabajar. Un ejemplo es la revisión del funcionamiento de los patronatos municipales y la creación de nuevos espacios de participación de las entidades culturales, deportivas, comerciales, unos espacios que se conviertan en puntos de encuentro de nuestras asociaciones donde compartir experiencias y establecer entre todos, administración y sociedad civil, unas nuevas reglas del juego. Esto es solo un ejemplo. Nuestro programa electoral recoge propuestas muy diversas, desde diferentes mejoras en las zonas deportivas municipales hasta actuaciones para fomentar el empleo para nuestros vecinos y vecinas, pasando por la exigencia a la Generalitat para que garantice plazas de residencia para nuestras personas mayores o la creación de un bus directo a Sabadell.
Coincidint amb l'inici de la campanya electoral per a les eleccions municipals del 24 de maig, que té lloc aquest divendres, el PSC de Ripollet posarà en marxa dues propostes innovadores. Es tracta d'una banda d'una aplicació gratuïta de l'agrupació i d'altra de la incorporació d'un fitxer d'àudio al programa electoral dirigit a persones amb discapacitat visual.
Quant a l'aplicació disponible per a iOS i Android sota el nom PSC Ripollet, aquesta donarà informació puntual de l'actualitat socialista al municipi, de les activitats que organitza l'agrupació durant la campanya, així com de les propostes que conformen el programa electoral. La segona novetat és la incorporació d'un fitxer d'àudio al programa electoral socialista, que arribarà properament a totes les llars de Ripollet i que també es podrà consultar al blog del PSC. D'aquesta forma, les persones amb discapacitat visual i aquelles que així ho prefereixin podran escoltar les propostes electorals del PSC de Ripollet, així com la feina feta en aquests darrers 4 anys.
El darrer acte del PSC va tenir lloc ahir mateix a la sala d'actes del Centre Cultural. El cap de llista del PSC i alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va explicar les 153 actuacions realitzades durant els darrers 4 anys.
Segons Parralejo, l'objectiu d'aquesta iniciativa era rendir comptes directament i amb transparència davant la ciutadania, del que s'ha fet i també del que ha quedat pendent. L'alcaldable socialista va repassar els diferents àmbits de l'actuació del govern i va destacar la gestió econòmica que ha permès incrementar el capítol dels serveis socials. En aquest sentit, Parralejo va manifestar que no només s'havien donat més ajudes directes a les famílies, sinó que s'havia donat treball a 429 persones a través dels plans d'ocupació i l'obra pública per a l'administració. Després de la presentació realitzada per Parralejo, el públic va interpel·lar directament a l'alcalde i als regidors socialistes sobre la gestió realitzada.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Decidim Ripollet va presentar el passat 26 d'abril la seva llista electoral, aprovada dies abans en una assemblea oberta. La llista està formada per veïns i veïnes de Ripollet que pertanyen al COP Compromís per Ripollet, Podemos, Procés Constituent, entitats que donen suport a la candidatura i persones independents. Va ser presentada al llarg d'un vermut a la Rambla de Sant Jordi.
Totes les persones que conformen la llista han signat el Codi Ètic de Decidim Ripollet, que contempla la limitació de sous i mandats, la no acumulació de càrrecs, la rotació de candidats i la disposició del càrrec al mandat de l'Assemblea. L'acte va comptar amb la intervenció de diferents membres de la llista, encapçalada per José María Osuna, i un tastet d'actuacions. Sota el lema Ara Decidim Ripollet, es postulen com a l'alternativa dels partits tradicionals, amb l'actiu d'una banda dels veterans del COP i de l'altra dels emergents Podemos i Procés Constituent. José María Osuna va insistir molt durant el seu discurs en la importància de tenir en compte l'opinió i necessitats de la ciutadania amb un ajuntament al servei de persones.
Treballem per un ajuntament que estigui al servei de la ciutadania, al servei de les classes populars i més humils d'aquest poble, un ajuntament al servei de les seves entitats i les plataformes que treballen per un Ripollet millor. Com també s'ha repetit, l'Ajuntament és la institució més propera a la ciutadania i com a tal ha de respondre a les necessitats d'aquesta. I ho ha de fer no només perquè el ciutadà ha de poder veure que les seves demandes són escoltades, sinó perquè la manca de resposta a les seves demandes està pervertint el sistema democràtic, ja que aquest deixa de respondre al govern real del poble, que és el que hauria de significar la democràcia. Un sistema democràtic no pot ser considerat com a tal si la presa de decisions no intenta, no és implicar la població a la que es deu, sinó que directament està actuant al marge de la seva voluntat i prioritzant determinats interessos econòmics d'empreses de serveis, bancs, constructores, interessos partidistes per sobre d'aquesta voluntat i interessos populars.
Com a acte simbòlic van derruir un mur fet amb capses de cartró que dividia l'escenari del públic. En aquest sentit, Decidim Ripollet es presenta a les xarxes socials com un nou nosaltres, basat en valors de progrés, amb un discurs integrador i que pensa en mesures concretes que puguin retornar la dignitat a la ciutadania.
D'altra banda, aquesta setmana Podem Ripollet ha manifestat en nota de premsa el seu ple suport a la candidatura Decidim Ripollet.
Podem explica que, al igual que Decidim, està realitzant un gran esforç per tal de desenvolupar el seu projecte polític, amb la realització d'assemblees als barris i tallers amb professionals de diversos camps. Decidim a recollir totes aquestes aportacions per tal d'elaborar un programa proper a la ciutadania, rupturista i amb garanties, segons Podem. La presentació d'aquest programa la farà aquesta tarda a 7:45 al Centre Cultural.
I el Partit Popular de Ripollet va presentar el passat 8 d'abril al Centre Cultural el seu candidat a l'alcaldia, que torna a ser Víctor Diéguez. L'acte va comptar amb la presència de la vicepresidenta del Congrés dels Diputats Dolors Montserrat i el president comarcal del Partit Popular, Manuel Buenaño.
El candidat popular va assegurar sentir-se molt content de capçalar una llista de persones que han treballat durant tota la legislatura i que ara presenta un programa coherent amb la seva feina.
Venim a les eleccions amb la feina feta i amb el convenciment de que la feina que hem fet, torno a dir, l'hem fet des del primer dia, la farem fins a l'últim, és una continuïtat, i són totes elles persones implicades amb la vida de Ripollet i no venim amb presses, no venim amb idees incoherents ni coses noves, tot el contrari. Venim a portar a la gent de Ripollet la feina feta i a mirar de que les nostres idees, la nostra idea de que hem de tirar cap a un municipi que prioritzi les necessitats dels veïns, que ens funcioni millor l'economia i que ens funcioni millor la vida social, doncs comptin amb nosaltres per tenir la mateixa força, pujar aquesta força, si pot ser, tenir l'oportunitat de governar Ripollet.
Quan a la llista electoral l'encapçalaran els quatre regidors actuals del PP a l'Ajuntament de Ripollet. En les darreres setmanes, el Partit Popular ha repartit un full informatiu amb algunes de les seves propostes programàtiques sota el títol «Més ocupació, menys impostos».
L'agrupació local de Convergència i Unió va presentar el passat dilluns 4 de maig al Centre Cultural la seva candidatura a les municipals. Sota el lema Un pas endavant, el seu cap de llista, Xavier Peñarando, va fixar com a objectiu l'increment de representació, que actualment és de 4 regidors.
L'acte, que va comptar amb la participació de Jordi Turull, portaveu de CiU al Parlament de Catalunya, va repassar les principals propostes locals, destacant les de medi ambient, esport i comerç. Peñarando, que va fer una valoració molt positiva a la feina feta els darrers 4 anys, també va destacar la seva actitud a l'hora de fer política.
La veritat és que quan fem la vista enrere podem estar orgullosos com a equip, com el grup de persones que formem Convergència i Unió. Podem estar orgullosos del que ha estat aquesta darrera legislatura, però podem estar fins i tot orgullosos de més enllà, no només aquesta legislatura. Com comentava el Jordi, no? El nostre tarannà, la nostra forma de fer política sempre ha estat la de sumar, la d'afegir, la de fer política en positiu, la d'analitzar els temes i buscar solucions i no la de dedicar-se a protestar o a fer falses promeses o grans crits. Aquesta és la que ha estat la nostra gran aportació. Nosaltres hem estat un partit de govern sense ser la força majoritària i, malgrat no ser la força majoritària, hem exercit aquest govern des d'una forma transversal, des d'una forma global, i el nostre projecte ha estat un projecte que anava molt més enllà del que eren les nostres regidories o les regidories que encapçalaven els regidors de Convergència i Unió. Aquesta és el nostre bagatge, aquesta és la nostra experiència, i per altra banda doncs, tenim projectes per continuar, doncs, com diu el nostre lema, fent un pas endavant per Ripollet. Creiem que tenim l'equip de persones, creiem que tenim l'actitud, que tenim la il·lusió i que tenim el compromís amb el nostre municipi per continuar avançant.
Peñarando es presenta amb una llista rejuvenida d'una mitjana de 43 anys als 10 primers llocs i també incorpora 9 independents.
Iniciativa per Catalunya va presentar el passat dimarts 28 d'abril a Ramon Martos com a cap de llista dels ecosocialistes de Ripollet. L'obertura de l'acte va anar a càrrec de l'actual regidor d'Iniciativa, Valentí Nieto, que va passar a ser el número 2.
Martos, que és historiador i professor universitari, va com a independent i va justificar la seva entrada a la política municipal per l'oportunitat del moment actual de fer un gir a l'esquerra per pal·liar en l'àmbit local el retrocés dels drets socials introduint idees innovadores a l'Ajuntament.
Un Ripollet de futur necessita un pla estratègic i necessita que totes les activitats que nosaltres fem tinguin que veure amb aquest pla estratègic d'un Ripollet de futur. Per tant, nosaltres proposem, des d'iniciativa, proposem un pla estratègic del Ripollet de futur del 2020. I és en aquest marc on les nostres decisions hi aniran.
Esquerra Unida, encapçalada per Pablo López, va presentar a finals d'abril en un acte al Centre Cultural les diferents propostes del seu programa electoral, que va comptar amb la intervenció dels tres primers membres de la llista.
Entre les diferents propostes destaca la seva aposta per la creació d'empreses municipals per incrementar l'ocupació. Esquerra Unida també va criticar la manca de pediatria a l'ambulatori dels Pinatons. Pablo López, per la seva part, va explicar que la coalició amb Iniciativa s'ha trencat per una falta d'acord a l'hora de redactar la llista.
I Manuel Agudo torna a ser el candidat de Plataforma per Catalunya per segona vegada. Fa 4 anys, 449 ripolletens el van votar. En aquesta campanya, Agudo es planteja impulsar l'economia i el treball.
Plataforma rebutja que Ripollet sigui una ciutat dormitori de Barcelona i considera que una manera de trencar aquesta imatge és rellançar la vida cultural a la vila. Sobre la immigració, tema destacat del seu programa, Manuel Agudo defensa una immigració ordenada que s'adapti a la legislació espanyola.
La secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya, conjuntament amb Junts per Ripollet, Acord Municipal, va iniciar el passat mes d'abril una sèrie d'actes per tal d'apropar les seves propostes i iniciatives a la població.
Així, a banda d'instal·lar carpes informatives els caps de setmana, han portat a terme actes públics amb diferents temàtiques concretes per tal d'anar exposant el seu programa electoral. Esquerra ha destacat la seva voluntat de millorar la qualitat de vida dels animals de companyia, participar activament en la construcció del nou país, millorar la gestió de residus al municipi, defensar un paper més actiu de l'Ajuntament en sanitat o reclamar millores en educació. La xerrada sobre educació va comptar amb la participació de la diputada i portaveu d'Esquerra, Anna Simó, qui va mostrar el seu desacord amb les retallades.
Revertir les retallades que hi ha hagut fins al moment, que han afectat la qualitat educativa, han afectat la inversió en reforma, ampliació, millora i construcció d'equipaments públics, han aturat, diguem-ne, la reposició de centres allà on hi ha barracons.
L'agrupació local de Ciutadans va presentar oficialment a mitjans d'abril a Josep Gavarra com a candidat a l'alcaldia de Ripollet.
En les darreres setmanes, Ciutadans ha explicat les seves propostes electorals en l'àmbit de l'educació i la seguretat, proposant en aquesta darrera àrea la creació del policia de barri.
I Solidaritat Catalana per la Independència, amb Yolanda Betancourt com a cap de llista, va informar aquesta setmana de la signatura del document de compromís de l'Assemblea Nacional Catalana perquè l'Ajuntament de Ripollet faciliti un govern municipal de majoria independentista.
Solidaritat per la Independència presentarà aquest vespre en roda de premsa el seu programa electoral.
El 91.3 Info.
L'alcalde de Ripollet i la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, van presentar el passat dilluns la guia pràctica sobre la llei contra l'homofòbia. El consistori ha col·laborat en l'edició d'aquesta guia endegada des de l'Observatori contra l'homofòbia arran de la signatura fa uns mesos d'un acord de col·laboració amb l'organisme. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb la regidora de Polítiques d'Igualtat, Mar Viera. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb el president de l'Observatori contra l'homofòbia. Bona tarda, Eugeni.
Hola, bona tarda.
Et donem la benvinguda. Marc, parlem de Ripollet com un municipi pioner en signar aquest acord amb l'Observatori, no?
Sí. Bueno, ja ho va ser el 2014, quan el ple, per unanimitat, doncs, va aprovar aquella moció recolzant, no?, aquesta llei contra l'homofòbia i la transfòbia, una llei que s'havia d'aprovar al Parlament. Es va ratificar aquest compromís també el 2014, el juny del 2014, i ara, doncs, fruit d'un acord que vam tenir amb el president de l'Observatori doncs, bueno, sobre accions que s'havien de portar a terme per la implantació real d'aquesta llei, una llei que, com us deia, està aprovada ja pel Parlament, doncs, bueno, un d'aquests acords era la realització de la guia sobre la llei, sobre la implantació de la llei contra l'homofòbia i la transfòbia.
Uh-huh. I ara quin és l'objectiu d'aquesta guia?
Jo crec que el més important, i suposo que el president de l'Observatori està d'acord amb mi, en que es faci la màxima difusió possible, no?, de quina és la llei, en què es basa aquesta llei, quins són allò a què es poden agafar les víctimes de situacions d'homofòbia o transfòbia, i sobretot això, que coneguin on poden adreçar-se per poder fer efectiva la seva denúncia.
Molt bé. Quines altres actuacions s'han fet per això des de la signatura d'aquest conveni?
Doncs a partir de la signatura del conveni amb l'Observatori hem realitzat algunes jornades o algunes actuacions i trobades coincidint amb els dies internacionals contra l'homofòbia, etc. I el que hem fet arrel del compromís de fer aquesta guia doncs és fer també un taller amb personal municipal, amb personal dels diferents departaments de l'Ajuntament, sobretot aquells que tenen relació directa amb el ciutadà. I ara, doncs, al maig farem una xerrada, també comptarem amb l'Eugeni, sobre el que és la llei, un acte obert a tothom, doncs, perquè dèiem, perquè se'n faci la màxima difusió possible.
Parlem ara de la celebració d'aquest Dia Internacional contra l'Homofòbia. Eugeni, què es vol commemorar aquest dia?
Doncs, bueno, primer, donar-li les gràcies a l'Ajuntament de Ripollet perquè tenim una guia fantàstica i ha estat mercès doncs, a la col·laboració amb l'Ajuntament de Ripollet i estem molt, 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 molt contents. El 17 de maig és el Dia Internacional contra l'Homofòbia, just farà 25 anys que el 17 de maig de 1990 l'Organització Mundial de la Salut va treure l'homosexualitat del llistat de malalties. Llavors, commemorem aquest dia amb un problema doncs que encara continua la disfòria de gènere per les persones transsexuals. Però el 17 de maig celebrem un hit històric que va ser que deixés de ser una malaltia l'homosexualitat per l'OMS i en concret a Catalunya ho celebrarem a unitàriament tots els grups a la plaça Vicenç Martorell que està a Ciutat Vella, Barcelona i farem tota una jornada amb un manifest on parlarem de les reivindicacions que tenim doncs, cara amb aquest 17 de maig, que es concentren fonamentalment en demanar la implementació de la llei que deia la Mar, la regidora, que és una llei molt útil, una eina molt potent, però que cal el seu desplegament absolut doncs, perquè aquesta eina doncs, pugui estar a l'abast de tot el col·lectiu LGTBI de Catalunya.
Tu realitzaràs una xerrada al Centre Cultural el 18 de maig. Explica'ns en què consistirà.
Sí, el 18 de maig a Ripollet explicarem un estudi que hem fet molt potent, que és l'estat de l'homofòbia a Catalunya, en el que ha participat dins de les narratives que hem fet LGTBI, en la narrativa sobre persones gai, ha participat un noi gai de la ciutat de Ripollet, i explicarem com es viu la homosexualitat, la bisexualitat, la transexualitat, el lesbianisme a Catalunya, quins problemes hi ha, quins reptes tenim i quins són els problemes que hem detectat. També parlarem de les denúncies que ens arriben, aquestes denúncies, quines categories tenen i sobretot l'acompanyament a la víctima, o sigui, com donar un missatge que és importantíssim de que tota persona LGTBI sàpiga que en el moment que ha patit una agressió o una discriminació per la seva orientació sexual o identitat de gènere, té un lloc on anar i on es gestionarà de la millor de les formes possibles doncs, aquesta agressió doncs, perquè no quedi impune.
Parlant d'aquest tema, ja per acabar, perquè tenim molt poquet temps, us sentim moltíssim, sí, amb el bloc electoral que s'ha allargat una mica, expliqueu-nos què pot fer tant l'Ajuntament com l'Observatori davant un cas, una persona que se senti víctima d'un cas d'homofòbia.
Doncs mira, en Ripollet en concret, o sigui, fruit de l'acord que hem fet amb la regidoria de Polítiques d'Igualtat, doncs pot adreçar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o pot adreçar-se a la regidoria de Polítiques d'Igualtat o es pot adreçar al FAC de Ripollet i en qualsevol dels casos, quan es posi el que li està passant, li donaran doncs, la forma de vincular el seu cas, de tractar-lo, de donar-li assessorament o si necessita doncs, mitjans més, per exemple, psicològics perquè està passant un mal moment, també se li donaran. És a dir, amb la guia que es va presentar l'altre dia, en la guia pràctica, venen tots els recursos que té una persona que està en una situació de vulnerabilitat perquè aquesta situació doncs, pugui doncs, millorar-se i pugui anar al lloc en concret per poder-la solucionar.
Mar, on podem trobar aquesta guia?
Doncs aquesta guia... Ah, bueno, sí, va.
Perdona.
Sí. Si em permets, Eugeni, aquesta guia la podem trobar als diferents punts on es fa difusió de les edicions que fa l'Ajuntament, Centre Cultural, a la UAC, bueno, als diferents punts, i el que també farem serà fer distribució als instituts. creiem doncs, que també pot ser un espai on ens poden donar aquest tipus de casuístiques i doncs, on de vegades l'edat doncs, fa que s'obviïn d'alguna manera i creiem que és molt important en edats tempranes ja tenir consciència de quin és aquest problema i de com fer-hi front.
Molt bé, doncs compteu també amb els micròfons de Ripollet Ràdio per poder fer difusió d'aquesta llei. Agraïm molt a la regidora de Polítiques d'Igualtat, Mar Viera, i al president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, que ens hagin atès. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
Bona tarda. Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
L'Ajuntament va celebrar el passat 30 d'abril la sessió ordinària del ple municipal, que va comptar amb 9 punts a l'ordre del dia. Molts d'ells van ser aprovats per unanimitat, com ara un expedient de modificació de crèdits del Patronat d'Esports i del Cultura, o la modificació de conceptes retributius i de relació de llocs de treball de la policia local.
Durant el ple es va aprovar el pacte de condicions de treball del personal funcionari i el conveni col·lectiu per al personal de l'Ajuntament, que va comptar amb el vot favorable de tots els grups, a excepció del Partit Popular, que s'hi va abstenir. El ple també va aprovar amb el suport de tots els grups i l'abstenció de Compromís per Ripollet la delegació de competències a l'alcalde per tal de formalitzar un contracte d'arrendament entre l'Ajuntament i la Direcció General de la Policia Nacional de l'immoble ubicat al carrer de Montcada 77-79. A l'apartat de mocions s'hi va debatre una contra la incineració de residus en cimenteres, que va comptar amb el vot favorable de Compromís per Ripollet, Iniciativa Esquerra Unida, l'abstenció del PP i el vot contrari de PSC i CiU, de manera que no va ser aprovada.
La Universitat Politècnica de Catalunya va presentar a finals d'abril els resultats de l'estudi sobre la presència de formaldehid i compostos orgànics volàtils a l'aire al voltant de l'Ecopar 2. Les anàlisis conclouen que els nivells estan per sota del que marca el criteri de qualitat més exigent als 4 municipis de l'àrea d'influència: Ripollet, Cerdanyola, Montcada i la Llagosta.
L'àrea metropolitana de Barcelona va encarregar l'estiu passat aquest treball al professor de la UPC, Xavier Roca, per verificar la situació actual dels gasos formaldehid i altres compostos de la contaminació atmosfèrica de la zona. L'encàrrec neix arran de l'alarma generada per un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que recollia que el període 2009-2011 s'havien detectat nivells relativament elevats de formaldehid, una substància potencialment cancerígena, al voltant de la planta de residus. L'estudi de la UPC confirma que actualment les mesures estan dins de la normalitat i relacionen els nivells de formaldehid amb la contaminació de la indústria i el trànsit.
I canviem totalment de tema, parlem ara dels casals d'estiu. Enguany, els casals centraran la seva proposta educativa en el consum responsable i sostenible. Així s'han destacat des del Pacte Local per l'Educació en el Lleure. Els casals d'estiu realitzaran a les escoles Tiana, Ginesta i el Martinet del 29 de juny al 31 de juliol. Els preus van des dels 46 euros setmanals fins al 377 euros per tot el mes amb dret a menjador.
Els infants i joves de la vila, des dels 3 anys fins als 17, podran gaudir un any més dels casals d'estiu, que es realitzaran durant el mes de juliol. Enguany, el tema central de l'activitat serà el fenomen del consum a la nostra societat i s'impulsarà els infants a reflexionar-hi. Les diverses activitats potenciaran valors com són la igualtat, la solidaritat i l'autoestima. Durant la presentació dels casals es va destacar que des del consistori es treballa perquè cap nen o nena es quedi sense casal d'estiu. El regidor de Joventut, Rafa Sánchez, va explicar que les famílies reben una beca generalista, que ja està inclosa dins del preu que pagaran per l'activitat. A més, les famílies que ho necessitin poden acollir-se a beques extraordinàries que atorguen el Departament de Serveis Socials i la Fundació Catalana de l'Esplai. La regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, insistia en que l'objectiu és que tots els infants gaudeixin d'aquests casals.
Que no sigui un motiu econòmic que cap família ni cap nen pugui no gaudir del tema de participar en el casal d'estiu. Qualsevol persona que valori que la seva situació no li permet accedir a poder pagar la quota es pot adreçar als serveis socials i demanar per poder entrar. Igualment també casos que es porten des dels serveis socials es fa un seguiment perquè aquests nens també puguin accedir a aquesta activitat.
Les inscripcions per als casals i les colònies començaran el pròxim dilluns 11 de maig i es podran formalitzar al Centre d'Esplai La Gresca i al Centre Cultural.
Dimecres 13 de maig s'obre el període d'inscripció pels casals d'estiu del Centre d'Esplai L'Estel. El període finalitza el 15 de maig i les inscripcions es poden formalitzar al Centre Cultural de 4 a 7 de la tarda i el 16 de maig a la Torre de Can Mingrat durant tot el dia.
En total s'oferiran 185 places distribuïdes en 6 grups d'edat, destinades a infants i joves que actualment estiguin cursant des de P3 fins a quart d'ESO. El preu de la matrícula serà de 165 euros amb ofertes per a germans. Enguany el casal d'estiu de l'Estel es durà a terme del 25 de juny al 31 de juliol, de 9 a 1 de la tarda a l'Institut Can Mas. A banda, com cada any, s'ofereix un servei complementari d'acollides de 8 a 9 del matí i de recollides d'una a dos quarts de 3 de la tarda. Aquest any, com a novetat, també s'oferirà un servei de menjador. Aquest any les colònies es faran a la casa El Rourell, a la Garrotxa, el 9 i 10 de juliol.
I com cada estiu torna a l'escola esportiva del Patronat Municipal d'Esports, una oferta esportiva municipal adreçada a nens i nenes d'edats compreses entre els 5 i els 14, on es barregen jocs esportius tradicionals, aquàtics i un llarg, etc. Fins a 15 activitats diferents cada setmana. El període d'inscripció comença el proper 12 de maig i durarà fins al 17 de juny.
L'escola esportiva d'estiu es realitzarà del 22 de juny al 31 de juliol i està adreçada a nens i joves dels 5 als 14 anys. El preu per setmana és de 52 euros i mig o de 178 euros i mig si la inscripció és del 22 de juny al 24 de juliol. Com a novetat d'aquest any, el Patronat d'Esports obre les portes a l'Escola Esportiva de Setembre. Amb el mateix esperit, es proposa engegar el curs fent esport amb una proposta similar a la d'estiu, que es durà a terme de l'1 al 10 de setembre. Per inscriure's, cal omplir la fitxa que es repartirà a tots els nens i nenes de les escoles de Ripollet i lliurar-la abans del 29 de juliol. Tota la informació es pot trobar al web pane-ripollet.org.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Javier García Aranda ha estat el guanyador del 18è concurs de cartells de Festa Major amb una imatge on es poden veure els gegants i gegantons de Ripollet. El veredicte es va fer públic el passat 29 d'abril, on es va donar a conèixer la votació del públic a través de la web municipal. Avui contem amb nosaltres, amb el seu autor, Javier García Aranda. Benvingut.
Bon dia.
El teu cartell ha estat el guanyador amb 224 dels 511 vots que es van registrar per internet. Vol dir que amb un ampli suport, no? Satisfet?
Sembla, sí. Molt
content, no?
I tant, sí.
El cartell l'has fet amb les teves pròpies il·lustracions.
Sí.
Tu et dediques a això?
Soc il·lustrador, sí. Uh-huh. Faig il·lustració, disseny gràfic, bueno, tot el món de gràfica, però sí, en aquest cas vaig fer dibuixos, bueno, vaig fer una miqueta de documentació, una miqueta del tema gegants, en concret, em semblava prou il·lustratiu, i a partir d'aquí vaig dissenyar el cartell.
Cal dir que ha estat un encert, tenint en compte que portes molt poc temps, no?, vivint a Ripollet.
Sí, dos mesos, si arriba. Sí, fa poquet, just va ser això, arribar i veure, no?, en els informatius, pues, concurs de cartells, i vaig dir, ah, pues mira, és el meu, no? I vaig provar. Era una bona manera també de ficar-me una miqueta, de documentar-me sobre Ripollet i conèixer una miqueta més així, en plan express, no?, on anava.
Has tingut l'oportunitat de veure els gegants en persona?
No, i visc aquí al costat, i no he pogut fer, no. Vaig fer-ho per foto, mira, és més còmode, no?, també, perquè els tenia davant i podien ampliant i dibuixant, mirant qui eren, els haig d'anar a veure, sí, és obligatori.
Estaran contents els de la CRAC. Mai has viscut la Festa Major de Ripollet, vol dir això?
No.
I quina és la idea que tu tens?
No sé, la meva experiència és Festa Major. Jo havia viscut a Santa Coloma molt de temps, llavors la meva única experiència en Festes Majors és allà. Suposo que serà algo similar. Sí que m'ha sorprès tot el tema de la llibregeta. Em va costar una mica entendre què era exactament, i vaig estar mirant i tal, i vaig pensar que era un puntasso, no?, en concret aquí a Ripollet. L'hauré de viure, no sé.
I és la primera vegada, per això, que et presentes a un concurs d'aquest tipus?
D'il·lustració, no, havia fet algun... mala memòria. No, d'il·lustració no, és el primer. Havia participat en un altre concurs aquí a Ripollet, a les biblioteques, que fan el concurs de...
El book trailer,
sí.
Que a més has estat premiat.
Sí.
Això és arribar
guai
i moldre.
Sí, va estar bé. Mira, va ser la casualitat.
Amb quin llibre vau fer el book
és
trailer?
És un León en París, un llibre de la Beatrice Alemanya, que és narra una miqueta justament l'arribada d'una persona en una ciutat, no?, i com s'ha d'ubicar en una ciutat nova. Ens va semblar, bueno, m'ho va proposar de fet la meva filla, que és petita, va dir, va, fem aquest concurs, i vam agafar aquest llibre, no?, perquè també una mica coincidia amb la nostra situació, no?, actual, d'arribar en un lloc i haver d'habituar-se, no?
Sí que coincidia. I què tal aquests dos mesos a Ripollet?
Bé, bueno, ha estat un canvi fort perquè veníem de casa de camp, però bé, contents, sí, ha estat un canvi volgut i bé, amb bones expectatives, no?
Molt bé. Doncs ara és per a gaudir de la Festa Major.
I tant.
Doncs Javier García Aranda, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que
a
vagi
vosaltres,
bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
La Festa Major d'enguany escalfa motors i ha presentat les seves novetats més destacades. El pressupost és superior al de l'any passat, el que permetrà millorar en conceptes de seguretat i infraestructures. A més, s'ha incorporat noves entitats i s'estrenaran uns recorreguts per indrets d'interès històric de la vila.
Amb un pressupost de 168.000 euros, 18.000 més que l'any passat, la Comissió de la Festa Major ja ha tancat el programa d'actes que compta amb diverses novetats. S'han incorporat noves entitats, com ara l'Associació d'Espectadors, l'Associació Trespassos i Duo Fitness. L'artista convidat d'enguany serà el televisiu Xuxo Jones i el concert de rock comptarà amb la participació dels grups Ron de Canya i Iron Savior, entre d'altres. En aquesta edició, a més, els concerts dels grups locals es desplaçaran al Parc d'Oriol Martorell. El confeti també canvia la seva ubicació i es durà a terme a l'escenari principal de la Festa Major, al brollador del Parc dels Pinatons.
Vull traslladar tot el mèrit i l'encert d'aquest programa a tota la comissió que ha estat aquí des del mes de febrer, ha treballat en moltes reunions i ha dedicat molt de temps en una comissió que he dit abans també, en una comissió pues, que no té remuneració, que és totalment altruista i la seva participació pues, jo crec que sempre té mèrit, però en aquest cas potser una mica més, no?
Per últim, cal recordar que les entitats tenen temps fins al 15 de maig per sol·licitar una zona de barra de bar als diferents espais de la festa. Tota la informació la poden trobar al web municipal ripollet.cat.
La ballarina Sol Picó actua aquest vespre al Teatre Auditori del Mercat Vell amb motiu de la celebració del 20è aniversari de la seva companyia. Serà a les 9 del vespre i el preu de l'entrada és de 16 euros.
Sota el títol One Hit Wonders, la ballarina oferirà una revisió dels moments àlgids de la seva carrera, tot presentant un solo construït amb peces emblemàtiques de les obres més representatives de la seva trajectòria. Sol Picó presenta un exercici de sinceritat, tot revelant la seva vulnerabilitat al públic en exposar la por intrínseca que sempre l'ha acompanyat al llarg del seu recorregut artístic.
I demà dissabte, 9 de maig, el Teatre Auditori acollirà 9:45 de la nit la presentació del CD de sardanes d'Enric Ortí de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
L'acte compta amb la col·laboració de Ripollet Sardanista i s'emmarca en la celebració del seu 40è aniversari. Pere López, president de l'entitat, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio que va ser la pròpia Cobla la que es va oferir a presentar el CD a Ripollet.
La Cobla Sant Jordi ens va proposar, pel fet de que fèiem el 40è aniversari, presenten el segon CD del tenor solista que tenen ells, que és l'Enric Ortí, i ens van demanar que els hi faria molta gràcia, que sabien que nosaltres fèiem el 40è aniversari i que els hi faria molta gràcia poder fer el concert a Ripollet. Quan m'ho van proposar, evidentment molt content i a més obert a la iniciativa.
Les entrades es poden reservar trucant al telèfon 638 61 22 24 de 8 a 9 del vespre. Enric Ortí i Martín és el primer tenora de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i compositor de sardanes. L'any 2006 va guanyar la 18a edició del Premi de la Sardana de l'Any amb Essència de Plec.
L'escuderia Ripollet organitzarà demà al vespre la primera concentració nocturna. Els cotxes participants es concentraran a partir de les 7 de la tarda al carrer Indústria per anar al càmping Pasqualet de Caldes de Montbui. Inicia des d'allà un itinerari sorpresa.
El vicepresident de l'escuderia Ripollet, Víctor Delgado, explica el motiu de la trobada nocturna.
Pues mira, el motivo es que estábamos pensando en realizar actividades para, sobre todo para vernos entre nosotros para a la hora de realizar actividades y ver qué capacidad tenemos a la hora de realizar alguna actividad así seria de cara al día de mañana, poder realizar alguna actividad ya competitiva y todo este aspecto, pero sobre todo para aprender entre todos. Somos una escudería nueva y aprender con mucha ilusión.
La jornada, en la que participaran prop d'una trentena de vehicles, acabarà amb un sopar i amb un lliurament d'obsequis.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquest mes de maig, amics del teatre, estrena tres obres al Centre Parroquial. D'una banda, sota la direcció de Laia Vilardell, aquesta nit el grup principal d'amics del teatre presentarà Els bojos del bisturí, de Raikouni. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb Laia Vilardell. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Laia, parlem d'un vodevil ple d'enganys, disfresses, sobresalts, nervis...
Sí,
explica
correcte.
Una mica quin és l'argument de Bojos del bisturí.
Bojos del bisturí, és com molt bé has dit, és un vodevil...
de Rei Coni. És una obra amb actors i actrius que estan treballant simultàniament a la vegada d'una manera doncs esbojarrada, i tot es comença a complicar a partir d'un rosari de malentesos, de mentides i encobriments degut a uns fets que van passar fa doncs 18 anys. I a partir d'aquí doncs, bueno, es desenvolupa un d'alta baix trepidant, eh? Vull dir, és de portes que s'obren, portes que es tanquen contínuament i sense, no et dona temps a respirar. Figura que és per Nadal, vull dir que ens haurem de situar en una època, en èpoques nadalenques.
Heu fet alguna adaptació destacada del guió?
Bé, no, l'única adaptació potser que han fet ha sigut que el sergent és una sergent, l'han fet dona, eh? Vull dir, l'hem convertit en un personatge femení. És l'única adaptació que han fet doncs, perquè ens interessava més i perquè m'agradava la idea. Aleshores, clar, aquest personatge és de totalment diferent, va ser dona, i l'acció que és a dir, el feedback que hi ha amb aquest personatge i amb els altres també ha sigut totalment canviat, no? Al ser una dona, doncs s'ha aprofitat, no? I, bueno, i si veniu a veure-la, hi veureu aquests moments en què això doncs s'aprofita, aquest canvi. I no s'ha canviat el text, és curiós, no s'ha canviat el text, però sí l'acció, i per tant canvia moltíssim.
Mm-hmm. L'obra pinta molt divertida, és igual de divertit dirigir-la?
Mira, jo et puc dir que porto des de no sé quant temps ja, no quants mesos portem fent-la, moltíssims, i me la sé de memòria, i a cada assaig he rigut moltíssim. Vull dir, he rigut moltíssim perquè tinc uns actors i unes actrius que tenen la capacitat de crear, d'inventar, d'imaginar a cada moment. I cada assaig era una sorpresa, cada assaig era una nova creació, una nova idea, i realment un joc, ha estat un joc. Jo penso que els assajos s'han convertit en un joc fantàstic. Han jugat entre ells, jo he jugat amb ells, m'han convidat a jugar i ens ho han passat. La veritat és que bomba. Ha sigut molt cansat, perquè són assajos molt d'usos, perquè requereixen molt ritme i, per tant, molta energia, però trepidant i divertidíssim.
Molt bé, la representeu el divendres, dissabte i diumenge.
Correcte.
Tres passis. No sé si encara queden entrades.
Encara en queda alguna. Queda per avui, queda per dissabte i no sé si per diumenge. Però es pot mirar, sí. El que passa que la pàgina web d'Amics del Teatre en aquests moments han tingut un problema tècnic, que sempre passen aquestes coses, i el que passa que, doncs, que si anem, per exemple, ara no ho trobaré perquè ho tenia aquí a punt, a reserva.entrada, se'm sembla que era, aviam, aquí, reserva-entrades.com/amics, aquí sí que ho podrem comprar directament.
Molt bé, doncs ens ho apuntem.
reserva-entrades.com/amics, correcte. Sí.
Molt bé. Com hem dit, aquesta no és l'única estrena que feu aquest mes, perquè tu mateixa dirigeixes Gente Bien, de Santiago Rusiñol.
Sí.
Qui la presenta, aquesta obra?
Bueno, aquesta la fem al grup juvenil d'Amics del Teatre, que tenim un quadre juvenil i un quadre infantil, i doncs això, el dia 23 i 24 de maig estrenem. Ens hem ajuntat els dos grups, diguem, i la fem com una obra darrere l'altra. Començaran els infantils perquè són molt petits, perquè no es cansin, i després els juvenils, d'Amics del Teatre, Gente Bien, Santiago Rusiñol, correcte.
Mm-hmm. I els petits, quina és l'obra que representen?
Nines i Ninots, que bueno, és com un conte d'uns ninos, molt bonica.
Aquesta dirigida per Marta Figueres.
Per la Marta Figueres.
Tu ja tenies massa feina, no?
Sí, potser ja n'hi havia prou. Els juvenils és un grup encantador, la veritat, que són una colla maquíssima, però que t'esprimeixen com si fossis una llimoneta, i entre Gente Bien i Bojos, la veritat és que ja han portat un bon ritme, sí.
Doncs de moment convidem, si et sembla, a tothom a riure molt aquest cap de setmana.
Sí, a riure molt i a passar-s'ho molt bé. Són dues hores de riure, que no arriben, dues hores escasses, de riure, riure, riure i riure. O sigui que una bona teràpia.
Molt bé. Amb els Bojos del Bisturí d'Amics del Teatre, dirigida per Laia Vilardell. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres per trucar.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu-siau, adéu.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Arriba ara a la secció esportiva de l'Info de Ripollet Ràdio amb el Marc Mata. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem, com sempre, parlant de futbol i els partits previstos per aquest cap de setmana.
Doncs sí, avui comencem amb el Pajaril, que juga demà contra la Planada i serà al camp de l'Industrial. I diumenge a les 12 el Ripollet jugarà a casa contra el Jafià. A la mateixa hora, però en el camp de l'Industrial, l'escola s'enfrontarà contra el Barberà Andalusia i a les 8 el Camp Mas jugarà contra les Fonts, també en el camp de l'Industrial.
I pel que fa a futbol sala, quins són els partits previstos?
Doncs avui tenim el Ripollet, que jugarà demà a la tarda al camp del Manresa, i el Camp Mas, que jugarà demà a 8:15 al camp de la Raona. I pel que fa a la categoria femenina, el Ripollet jugarà demà a 9:15 al pavelló Joan Creus. Ho farà contra l'Almacelles.
Parlem del bàsquet.
Doncs sí, destaquem el Ripollet, que jugarà demà a 7:15 a la pista del Calafell, i de la categoria femenina destaquem el Gassó, que jugarà demà a 5:15 a la pista del Sabadell, i diumenge a les 7 el Ripollet jugarà a caçar contra el Claret.
I acabem amb l'handbol?
Sí, acabem amb el Ripollet, que jugarà diumenge a 10:15 al camp del Liceu Francès. Tota la informació esportiva del cap de setmana, dilluns al programa Infosport a partir de les 7.
Gràcies, Marc.
De res.
El temps.
I no ens acomiadem del mar perquè ens farà ara de l'home del temps. Abans d'acabar, mirem com sempre què ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
S'espera un cap de setmana solejat i altes temperatures. Pel que fa a la resta de la setmana, el temps serà bo i les temperatures continuaran sent altes.
I arribem així al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 8 de maig de 2015. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Jordi Sugranyes, Ernest Prunera, Marc Mata, i us parla Remei Herrera. El recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, que tinguin un bon cap de setmana i fins al proper divendres.